Sánchez. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Paco Minuesa és un artista que ha convertit la quotidianitat en poesia visual. Pintor, escenògraf, il·lustrador i docent, la seva trajectòria està profundament lligada a Sant Cugat, ciutat que considera casa seva des dels 11 anys. Conversem amb ell sobre la vida, l'art i tot allò que dona llum als seus quadres. Què tal, Paco, com estàs?
Hola, pues mira, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Tu vas néixer a Beas de Segura, però cap als 11 anys la teva família va decidir venir a Sant Cugat.
Sí.
Vau venir directament a Sant Cugat?
Vam venir directament a Sant Cugat. Prèviament els meus pares havien tantejat, havien cercat a altres indrets, però teníem molta necessitat de... El meu pare va decidir, doncs, que efectivament havien de marxar d'allà. Era el temps aquell de la immigració, de, realment, d'Andalusia, d'Extremadura,
Múrcia,
de Múrcia, i nosaltres érem, doncs, uns més, no?, que vam venir aquí, i vam venir expressament a Sant Cugat perquè teníem el plus de tenir part de la família aquí, i per tant, doncs, vam decidir per això.
I què et queda allà, Segura?
A Beas de Segura, el batec del cor intens quan vaig, i em porta directament d'una manera fulminant a la meva infància. Em queda el record, doncs, del meu carrer, de la casa meva, que encara hi és en peu, i per tant, doncs, els records de la infància molt tendres.
Uh-huh. I com recordes aquell canvi de vida a partir que arribeu aquí a la ciutat?
Jo el recordo, doncs, era molt, molt... Bueno, era un infant, tenia 11 anys i jo seguia molt els tic-tacs de la meva mare, sobretot. Deia, aquí estarem bé, i jo hi confiava, i de seguida m'hi vaig habituar. Home, trobava a faltar, teníem a casa... Era una casa que teníem uns patis i teníem un espai per, doncs, gaudir i jugar a l'aire lliure, i aquí no ho tenia, perquè estàvem en un piset molt petit... Però era, per mi, tot allò... estar amb els ulls com a taronges, perquè tot era nou. Per mi era tot... Era diferent, era molt gran tot, i per tant, doncs, estava més fascinat que una altra cosa, saps? Vull dir, no tenia enyorança d'infant, no? De la meva procedència.
Uh-huh. Sovint expliques que de petit tu somiaves com ser Picasso.
Sí, més que somiar, jo de petit, no sé, de petit és allò que tens molts somnis, no? De dir, vols ser torero, vols ser Tarzán, vols ser Joselito, o
tu
vols...
Tu no, tu Picasso.
Saps? No, vaig passar per tot aquest procés.
Ah, sí?
Sí. I ja va arribar un moment que ja, bueno, doncs, aquesta edat, que ja vaig començar a dibuixar i a enganxar-m'hi amb el tema, doncs ja volia ser com Picasso. I no ho he deixat... No, bueno, ja t'ho explicaré, ja ho explicaré un altre dia, el per què he deixat de voler ser Picasso.
Per què? No, digueu, per què?
No, perquè... perquè he conegut la figura de Picasso i de la seva biografia i de més, i ara m'ha influït moltíssim, inclús la mirada que tinc sobre la seva obra, la seva personalitat. I al conèixer la seva personalitat, una persona que era absolutament un malic, un gran malic amb un pinzell, doncs esclar, a mi m'ha decepcionat moltíssim aquesta figura, i ja no vull ser Picasso, ara vull ser Paco Minués.
Això està molt bé. Escolta, què tenia aquell infant, el Paco petit, que intuïa que el seu camí seria l'art?
Què tenia? Què podia tenir? Doncs mira, et diré una cosa. Principalment, jo trobava que a través del dibuix, que, no sé, certament em sortia mitjanament bé, doncs tenia el reconeixement dels pares, tenia l'atenció dels pares. Era la forma de trobar que la meva mare i el meu pare estessin una mica contents de les meves actituds, les meves funcions com a nen, i llavors vaig continuar amb això, apostant per això. És a dir, fer una funció en la qual t'estimin. Això és una cosa que jo vaig detectar de seguida.
Però tindries habilitats per fer aquella funció?
Sí, 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 vaig desenvolupar aquestes habilitats, sobretot perquè vaig insistir, dibuixant el Pato Donald i els tebeus aquells del Capitán Trueno i el Jabato. Copiava...
Eren lectures habituals
sí,
teves.
Sí, sí, sí.
Escolta, la teva formació després continua a l'escola, la Llotja de Barcelona. Què et va portar aquells anys d'aprenentatge i no sé si recordes algun mestre en especial?
Mira, jo l'escola d'Arts i Oficis de Llotja de Barcelona, jo vaig cursar, amb 2 anys, vaig cursar els 4 cursos. Intensivament, perquè jo estava ja treballant a l'escola d'art. O sigui, jo aquesta titulació la vaig treure ja sent una persona que estava funcionant, estava treballant, i ja em guanyava les garrofes. És a dir, necessitava precisament aquesta titulació per exercir la feina que feia de professor de l'escola d'art, perquè en principi vaig entrar sense cap titulació. Tenia el 4 de batxillerat, que era abans, i prou. Soc absolutament autodidacta, i per tant, bueno, vaig fer aquests cursos accelerats per treure'm un títol que es necessitava oficialment per poder donar aquestes classes que jo deia i tenir un contracte com Déu mana.
Has treballat en disciplines diverses, ho hem apuntat al principi, la pintura, la il·lustració, escenografia, cartellisme, escultura... Sí. Quina necessitat hi ha darrere d'aquesta inquietud d'explorar llenguatges que són diferents i alhora tenen una font comú?
Clar, perquè t'ho preguntes sempre. Quan estàs treballant dintre del món plàstic, sempre et fas preguntes, i aquestes preguntes et condueixen a la recerca. Però han estat molt puntuals sempre. La funció aquesta tridimensional que he fet a vegades ha estat quasi, anem a dir, no seria anecdòtica, però quasi, perquè jo m'he abocat absolutament a la pintura, a la bidimensionalitat. Quan he treballat sobretot amb escultura o això, ha sigut perquè m'ha portat per una idea concreta en aquell moment i he volgut investigar i fer allò. Però després he tornat a lo meu, que és la pintura i això, i la il·lustració, per cert, però sempre dintre del dibuix i la pintura.
Vas fer treballs per al País?
Sí, vaig estar treballant, bueno, això, 15 anys, vaig estar treballant en la part, diguéssim, d'opinió del diari El País de la secció Catalunya, on participaven doncs, científics, polítics i de tota mena de persones insignes de... I vaig fer doncs una important tasca, en el sentit de que allò era una gimnàstica per mi, mental, per desenvolupar la capacitat creativa, saps? Vull dir que això ho agraeixo, d'haver estat fent aquesta funció, perquè després repercuteix sobre la teva obra.
Tot repercuteix. I escolta'm una cosa, explica'm o parla'm de la teva relació amb la manufactura IMAT, amb la qual hi has estat relacionat 11 anys.
Sí, jo vaig entrar de petitet, vull dir, tenia 13 anys i vaig entrar a treballar allà. Llavors, en aquells temps, els pares deien, bé, aquí cadascú s'ha de guanyar les garrofes. I, per tant, doncs, em van portar allà perquè el meu pare va cercar una feina que tingués alguna cosa que veure amb el dibuix i la pintura, perquè al nen doncs li agrada el dibuix i la pintura, doncs que vagi amb alguna cosa. Allà vaig entrar d'aprenent a dibuixar catifes, no? I ja m'hi vaig quedar, efectivament, perquè doncs, després anava a la tarda, m'anava a estudiar al batxillerat, i així va ser que vaig entrar a l'IMAT. Sí.
Mm-hmm. Quin record guardes d'aquella etapa?
Home, un record fonamental per la meva educació, per la meva formació, quasi com a ésser humà, inclús, perquè allà vaig aprendre el català, pràcticament. Tots els meus companys que havien allà doncs, em van ensenyar el català, parlar-lo. I vaig descobrir, me'n recordo molt de la nova cançó, teníem tot el dia la ràdio engegada, i de la nova cançó doncs em vaig enamorar d'aquella música, d'aquella cultura. Estimo profundament aquest país per moltes coses, però una fonamental és perquè allà em van introduir, a IMAT em van introduir dintre d'aquest país l'amor per aquest país i el rebuig cap a la dictadura, etc. Per tant, tinc un record fonamental. I després, a nivell artístic i creatiu, pues, home, la segona part, que és aquesta de que allà em vaig expressar i em vaig esprimir, es diu?
Esprema
la meva possibilitat o el meu talent, no?, per doncs, fer coses que eren necessàries, no?, per treballar.
Després hi ha una altra etapa que té a veure amb la docència. 3 dècades com a professor de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Què t'ha ensenyat més, Paco? Ensenyar a pintar o pintar?
Ostres, no, Carme, no sabria dir-ho. És a dir, és una cosa que es dona tant la mà... no sé... La funció pedagògica és una funció que és d'un diàleg amb l'alumne o amb la persona que tu tens la responsabilitat de guiar o de formar. I quan estàs sol amb la pintura és un diàleg amb tu mateix. I llavors el diàleg amb mi mateix, quan pinto, per exemple... M'influeix moltíssim el que ha passat amb el diàleg amb els alumnes i a l'inrevés, saps? Per tant, es donen tant la mà que es fusiona, això, no ho sabria dir-t'ho.
I parlant de les teves pintures, et podria preguntar per que defineixis el teu estil, però jo diria que hi ha un element comú en la teva obra, que són les persones, sobretot les persones anònimes. Hi ha persones en totes les teves pintures, sí. o gairebé totes, perquè no les he vist totes, però en la majoria surten persones. Sí. Què busquen? Què busques tu en aquestes persones? O què hi trobes? Què hi veus?
Bé, no sé. Mira, l'altre dia sentia fent una entrevista al Serrat, li van dir què és el que t'hagués agradat més durant el temps que doncs, tu vas estar... actiu i de més que poder fer i que no vas poder fer. Escolta, seure a la Rambla, per exemple, i poder observar la gent passar, no? Em vaig sentir tan identificat amb això que dic, doncs jo ho estic fent. O sigui, jo observo i m'apassiono. Per què? Perquè hi ha un munt de tendresa i de... bon rotllo i de no sé, en la quotidianitat, en el que és quotidià, està lo còsmic. He trobat que a partir d'això, no sé, és còsmic, vull dir que no hi ha res més, perquè l'altre, doncs, sí, podem anar cercant i tal, però escolta, un gest, un caminar, un raig de sol que et toca aquí i tu, doncs, ho agraeixes i això ho pots reflectir, doncs és una cosa que a mi m'emociona i, no sé, i per tant, a mi m'agrada molt la gent, saps? Però la bona gent. La bona gent com tothom, clar que li agrada. Però que jo la vull reflectir amb colors i amb formes i amb manera de tractar això. Vull reflectir que hi ha esperança en el món, que cal...
Ets un optimista, doncs.
Sí, que cal apostar perquè, hòstia, estar viu és una gran notícia i això, doncs, això ho vull pintar, saps, Carme? Jo vull pintar-ho, això, deixar-ho. Jo sé que me n'aniré d'aquí i el que vull deixar és un bon rotllo. És un bon aspecte, no allò de menjar-te el coco, vull dir, no.
I perquè quedi reflectit d'aquesta manera, el tema de la llum i el color també són molt importants en la teva obra.
Bàsic, sí.
La llum, jo he vist, per exemple, la pintura d'un passeig de Gràcia a la nit?
Sí.
Molt xula.
Sí, sí, sí. Sí. Hi ha misteris, hi ha misteris que passen, en un moment determinat. Si jo he tingut un gran disgust un dia i estic al passeig de Gràcia i ja, segurament que ni ho veuré. Però estic tranquil i veuré la bellesa que pot tenir el passeig de Gràcia il·luminat. Al vespre.
I tot això ho trobarem a les seves obres, tant la llum, el color, les persones. Has exposat individualment,
sí.
Has fet exposicions col·lectives, has exposat als Estats Units, a França, a Itàlia, a Alemanya,
sí.
A casa teva, aquí a Sant Cugat. Et sents profeta a la teva terra?
Sí, perquè tampoc és una cosa que jo hagi cercat de ser profeta. És a dir, quan no et sents profeta és perquè ho has cercat. Vull ser profeta. No. Jo m'he dedicat molt a les coses que m'he dedicat a Sant Cugat. He sigut profeta, però sense buscar-ho. I jo he estat, doncs, de professor a l'Escola d'Art i allà em trobava la mare de feliç. I les pintures i les exposicions que he fet a la Casa de Cultura o a altres llocs, doncs, he estat molt, molt ben rebut i molt feliç. I no és que jo sigui una persona, doncs, entenc jo, bueno, superconeguda o famosa, no sé què, com per dir, escolta, clar que em sento, doncs, profeta, perquè, guaita, qui sóc jo, no? No, em sento profeta a casa meva, perquè la meva dona i la meva filla, pues, jo són les fans més grans i tot m'ho valoren i tot això. Aquesta sí que em sento profeta aquí, no?
Ara que parlem de la família, tu has explicat que la mort dels teus pares va ser una de les experiències, sí, que més t'han marcat.
Sí.
Tu ets avi ara.
Sí.
I tot això barrejat amb el record, no?, de quan tu eres nen,
sí.
Com ho portes en el dia a dia? T'agrada això de fer d'avi?
Pues sí, bueno, això mateix, fer d'avi. Vull dir que ja saps, no, Carme, que no tenim ni idea. Vull dir que fem les coses ni per vocació ni per professionalitat. És a dir, les fem perquè ens toquen fer-les. Ara jo, sent pare i avi, doncs entenc els meus pares, doncs, que ho fessin com ho feien, no? És a dir, ara ho entenc sobretot. Has de trobar-t'hi i enfangar-te per saber-ho. Doncs, no t'ho sabria dir, és pur sentiment, no? I aquest sentiment a vegades tampoc no ho pots transmetre, vull dir que no, costa molt posar en paraules d'això. Els meus pares vaig trobar a faltar, el meu pare sobretot va morir molt jove i em vaig trobar com saps allò dels astronautes que se'ls talla el cordó umbilical aquell de la nau
i queden flotant.
I queden allò flotant. Pues em vaig trobar flotant, i amb la meva mare igual. I això és el... per tant, sempre planteja de dir, ostres, almenys te'ns deixa coses que estiguis el més vigent possible. Quan te'n vagis, estiguis el més vigent possible durant molt el més temps possible, perquè no hi ha res més, saps?
El Paco, més enllà dels pinzells, també li agrada la música, l'esport, que ocupen un lloc important en la teva vida. Però hi ha una cosa que això o es té o no es té, que és l'humor, el sentit de l'humor.
Sí.
I tu no l'has perdut.
No, no, no. Jo crec que inclús amb defensa pròpia, t'ho diria, eh? Tinc que no hi ha més remei que posar-li, perquè tal com està el pati, realment, si no tens sentit de l'humor, no sé, el que estàs fent és... jo, en el fons, penso que una autodestrucció, encara que no sigui física, psíquicament, cada dia estaries més de mala llet. Per tant, tira milles i posa-li un somriure, no?
Doncs, escolta, molt agraïts per la visita i que continuïs pintant.
Sí.
Pinta molt.
Moltes gràcies, i ho faré.
Gràcies.
Carme.
Adéu-siau.
Adéu.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clara ha pogut conversar amb ella.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç, perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
Bona tarda a tothom. Bé, molt bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport, i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada a tots els esports. Uh-huh. És diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement, però a nivell de ciutat el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que me ho donessin a mi, realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Què significa aquest guardó?
Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, el que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'altre dia va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva, i ara nedadora màster. I clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que és bé 60 anys o 58, són molts anys.
Clar.
I sempre he estat vinculada a la natació. Mai he estat o sigui, quan, no, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment d'entremonitora, entrenadora i directiva.
Sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa és que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè a l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs, clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro, de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, com t'ensenyaven llavors als anys 60, i, bueno, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet que no vau poder anar d'estiu al lloc.
Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances, i ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància.
Sí. Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa amb el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació. Perquè, sí, m'agrada molt. O sigui, és allò, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé i li dic, escolta, podries millorar això, podries corregir allò, sí. Sí.
Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora,
sí,
monitora,
exacte,
i també directiva. Sí. Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
Monitora-entrenadora. Monitora-entrenadora va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitora del Club Natació Sabadell i entrenadora del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després, finalment, entrenadora de màsters al Nagi de Sabadell. I aquesta època em va agradar moltíssim, perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar, i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen. Però allà de màgia era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55, 60 anys, i que realment, ostres, els agradava nedar. I real, per mi va ser molt gratificant, doncs, gent que no, doncs això, perquè que el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament,
sí,
o el que sigui. I llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona, doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt. Com a professional va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen... Estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això.
Sí,
però, clar, una cosa és anar com d'oci, però l'altre és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu... Jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbàlgia molt severa i em van dir a nedar. Dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar. Que jo estava treballant, però jo no nedava. Quan vaig estar d'entrenadora, pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava. O sigui, no nedava.
No t'hi ficaves dins l'aigua.
No, i al mar, allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, sense les espatlles i tal. Però quan vaig fer la lumbàgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida i vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè... Què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat, ara, al mes d'agost, hi ha el campionat d'Europa a Sant Morín. Doncs anirem a Sant Morín, perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia.
Clar, aprofitareu.
Exacte, és el que fem cada any. Bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja no hi vaig, no? Però l'any passat mateix a Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
Clar.
Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, doncs pues vinga, vamos,
aprofitem,
vamos a Singapur.
Clar que sí.
Exacte, sí. I bueno, i ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més, però si haig d'anar a una competició, haig d'anar, però clar, vulguis o no, sempre vol fer-ho bé.
Clar, no, i hi ha una preparació prèvia, també, entenc.
Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, eh? Perquè estàs amb la gent i perquè ja et dic, hi ha moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, uh-huh. Perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut el màgic els havia dit, hosti, si haguessis passat pel club natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè doncs, bueno, que això, que no han competit i que de joves i que ara ho farà entusiasmadíssim.
Uh-huh. I ja, com que tu també has viscut molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
Ostres, para muy bien.
Para molt bé.
Para muy bien, uh-huh. Sí, para muy bien, clar. Perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, clar, estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació Sabadell, uh-huh. Que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no sí. D'Europa. Perquè, clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones. Però bueno, no té res a veure, no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, mm. O sigui, no. I a més que hi ha molta igualtat, perquè abans de la selecció una dona havies de fer-ho molt bé.
Sí, destacar molt.
Sí, destacar molt perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, en natació, vale? Mm-hmm. Perquè a Los Angeles no van a cap, a Moscou van anar 4, a Múnich van anar 2, o sigui que no. I ara no, ara, per sort, ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes, això estic parlant de la natació absoluta, posen yeah. unes mínimes i la gent, doncs, sigui el que les fa i el que no les fa, no les fa, independentment que sigui dona o home.
I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya a Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
Oi, genial. Perquè quan fan els campionats en llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya. 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Així tinc la veu, perquè de riure i clar...
A veure, això és bona senyal.
Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent doncs, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació. Va, que és allò que
clar.
Dius, bueno...
Un objectiu en comú, tots els allà.
Exacte. I ens ho hem passat de conya, ens ho hem passat molt bé, molt bé.
I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg ni un metge que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, no, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'única, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar-se el cabell...
Sí, costa més, no?, els hi tira enrere.
Costa més, però, bueno, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar realment és salut, per mi i per tothom, eh? No sé, que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris. Llavors et diré, no ho facis. Però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts una hora, és salut.
És el que tu recomanes, no, de fet?
Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts.
Mm-hmm.
Sí.
Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
No, no, que és molt bo per tots, fins i tot per tu, que no sé quina edat tinc.
Doncs mira, jo tinc 27.
Ah, bueno, encara no, encara t'ho pots pensar. Però mira, les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anessis perquè tot torni a puesto, o sigui...
Sí, sembla mentida que és un esport molt complet.
Molt, molt, molt. I a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no, és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina,
yeah.
Però nedant és pràcticament impossible.
Però també crec que s'ha de saber nedar.
Sí, això és el, principalment la tècnica. Principalment la tècnica.
És important.
Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar.
Clar, perquè si no fas dos piscines i ja t'ofegues.
Ja estàs ofegat, ja estàs mort, sí, sí.
Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebert.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc la Valèria del Prat i us vinc a recomanar el disc Galàxies del Manu Guix, un disc que va sortir fa ben poquet, de fet, i que parla de l'amor, però ho fa des de totes les seves vessants. Des de l'amor més profund, l'amor des del punt de vista de l'amistat, l'amor des d'un punt de vista més salvatge i sensual, o fins i tot des d'un punt de vista de la pèrdua d'un ésser estimat. I tot això amb un fil conductor que són l'espai, les galàxies, amb títols com Més enllà dels estels, Galàxies, Satèl·lit orbitant, Astres, com podeu veure, tot amb temàtica del espai. És un disc que a més barreja molts estils musicals diferents, com poden ser el funky o el pop més melòdic, o fins i tot alguna cançó més intimista, i tot això amb el segell i la màgia del Manu Guix darrere del piano i la composició. I espero que us agradi tant com em va agradar a mi el disc.
Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, l'any de Sant, de Sis de Terrassa...
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per...
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb...
La cantautora barcelonina Bianca Estec actuarà aquest divendres al FEM Festival de Castellà del Vallès. Ella viu a Brussel·les. Combina la música amb l'arquitectura i ens ho explica tot plegat la Marina Antúnez, que es troba a Ràdio Castellà. Bona tarda.
El FEM Festival de Castellà del Vallès continua, ho fa aquest divendres, el dia 10, a partir de 9:45 del vespre, als jardins de l'Escola de Música Torrevelada, aquells jardins preciosos que de ben segur gaudirem moltíssim, doncs, justament aquest divendres, perquè torna un dels concerts esperats, en aquest cas amb la protagonista Bianca Estec, que ens visita aquí a Castellà del Vallès, ens fa molta il·lusió, i a més ara la tenim al telèfon, per tant encara ens fa més il·lusió. Bona tarda, Bianca.
Bona tarda.
Benvinguda.
Gràcies per convidar-me.
Doncs de res, a tu per acceptar la invitació. A veure, per conèixer-te una miqueta més aquelles persones que encara no t'hagin pogut sentir en directe. Vas néixer a Barcelona, vius a Brussel·les, tens arrels familiars ben diverses. Com ha influït tot això en aquesta, o sigui, aquesta barreja cultural en la teva manera de fer música?
Crec que molt, perquè bàsicament sí, vaig néixer a Barcelona i vaig créixer aquí a Barcelona, però la meva llengua materna és anglès i a casa sempre s'ha parlat anglès. I sempre he vist el món d'alguna manera, si li podem dir món, bastant, de manera bastant líquida, en el sentit que no m'he sentit mai arraigada a un lloc concret. I crec que amb la música passava una mica el mateix, i a casa escoltàvem de tot, i jo vaig estudiar música clàssica, piano i clarinet, i d'alguna manera la música ha pres el camí, un camí com molt orgànic, no ha estat mai lligat a una mena d'objectiu, o simplement escrivia jo en anglès des de petita i així va seguir sent i continua sent avui en dia.
Com deies, vas començar amb una formació clàssica de piano i clarinet, però potser en algun moment vas sentir que volies explicar tu mateixa les pròpies històries a través de les cançons?
Sí, crec que va arribar un moment on també m'agradava molt viatjar i el piano és un instrument que no podia portar amb mi. I em vaig comprar una guitarra i jo en aquell moment escoltava també molt folk i vaig començar a llegir poesia i escriure, simplement ja no, ni tan sols cançons, simplement escriure en una llibreta, i va ser llavors que amb la guitarra vaig començar a escriure més històries i va sorgir així.
Expliques també en alguna ocasió que comences a compondre durant la teva etapa a Oslo. Què va tenir aquell moment perquè t'animessis a, doncs això, a compondre?
Aquell moment va tenir que jo també sóc arquitecta i estava a Noruega estudiant arquitectura, però havia de tornar a acabar els meus estudis aquí, a graduar-me aquí a l'ETSAP, i recordo estar molt trista perquè jo volia quedar-me i estava molt bé i molt feliç, i en aquell moment vaig pensar, encara tenia un any per endavant abans de tornar, i vaig pensar què puc fer aquí que podria fer qualsevol lloc i que potser em fa estar millor, i vaig començar a posar en forma de cançó tots els escrits que tenia, i va ser com una necessitat, i va ser una decisió que vaig prendre. Vaig escriure aquestes, vaig posar-me un número, vaig escriure un primer EP, i així quan torni a Barcelona també tinc una cosa a fer i es gravar aquestes cançons.
Anem a atacar aquestes dues disciplines, compagines, com has dit, la música amb l'arquitectura. No sé si hi ha alguna connexió entre totes dues.
Ara mateix hi ha una connexió molt directa perquè em dedico a dissenyar estudis de mescla, mastering i estudis de gravació. Per tant, he trobat...
Carai, molt bé!
El que pensava que no trobaria mai, perquè jo crec que tota la vida va ser una mica una batalla per... simplement d'organització, no? De poder gestionar-ho tot, perquè volia fer-ho tot i de vegades tot no es pot fer. I ara he trobat el millor dels dos mons fent això allà a Bèlgica.
Els teus arranjaments, d'altra banda, transmeten una sensació com molt cuidada. No sé si creus que aquesta manera també de construir les cançons té alguna cosa d'arquitectura també, d'arquitectònica?
Pot ser, sí que és veritat que sobretot aquest primer disc, i és el que estarem tocant al concert de divendres, sí que hi ha una certa preocupació pel so i pels elements i per la distribució de tots els elements dins l'espai, i és un disc molt produït en aquest sentit, tot i que està ple d'instruments, diguéssim, acústics. Sí que és un disc molt produït i molt, molt cuidat i molt treballat, i pot ser que hi hagi una part de voler treballar amb la música gairebé com si fos una manualitat, sobretot en aquest primer disc, que no vol dir que segueixi així. Jo crec que ara, per exemple, estic escrivint noves cançons i treballant un segon disc, i crec que el procés serà més intuïtiu i més, si es pot dir així, més, en anglès la paraula és raw, no em surt en català, més cru. Però sí que és veritat, amb aquest primer disc potser.
El teu primer àlbum, The Joy of Coincidence, ja parla, de fet, el títol, de les coincidències. Quines coincidències han estat decisives en el teu camí musical?
Crec que el títol no es refereix a cap coincidència concreta, però sí que és més The Joy of Coincidences, es refereix més a mi, hi ha una cosa amb les coincidències m'aporten per alguna raó molta lleugeresa, en el sentit que sóc una persona que pensa de vegades massa si això existeix.
Clar, exacte, sempre es pot dir molt, però massa? Quan és massa?
Crec que entro una mica puc entrar una mica en un espiral, no? De vegades, i quan vaig pel carrer i estic en aquest espiral i em trobo una coincidència, diguéssim que fa que surti una mica d'aquests pensaments, i això m'aporta molta felicitat i és una cosa que algú podria dir que és molt banal, però crec que simplement de vegades necessitem petites coses que són senzilles, no? I que ens fan estar més contents, i és el meu cas, amb les coincidències em fan gràcia, simplement.
I en aquest disc també tries instruments com l'arpa, el clarinet, que de fet ja l'havies estudiat doncs en principi, el fiscorn, una electrònica també. Per què fas tota aquesta tria?
Aquesta tria en aquest primer disc va ser per pura diversió, és a dir, em venia molt de gust agrupar a diferents músics en un mateix estudi, i en aquest cas juntament amb el Nil Ciuró, que és un artista català i amic meu, vam treballar aquest disc junts com a productors, i va ser una intenció volguda de anem a utilitzar molts sons que ens agraden, i en aquest cas doncs, sons molt, molt onírics com l'arpa, per crear un món una mica màgic, i sempre amb l'objectiu de que soni al contrari, no? De que soni com que no hi ha, que no està passant tanta cosa realment. I crec que això sí que ho vam aconseguir, treballar amb molts sons, però mai tens la sensació de que està passant masses coses, sinó més aviat al contrari, hi ha pas molt minimalistes en el disc, i això estic contenta que ho poguéssim fer.
I sempre així molt delicada i molt, molt sensible, no? No sé si això és perquè escriure cançons t'ajuda a canalitzar també i a endreçar les teves emocions.
Sí, això segur. No sé què faria si no pogués escriure. De fet, em va passar fa uns mesos que vaig estar potser un parell de mesos sense escriure res, i em vaig adonar que estava completament estressada i no sabia el per què, i no en tenia... I una mica em va posar en un estudi amb un piano i em va dir, tanca't aquí dins, i després surt i en parlem, i em va anar molt bé, no? Hi ha gent que té... Cadascú troba la seva manera, i la meva manera és escriure, i realment aquesta és la paraula, em calma molt.
Has guanyat el concurs belga Soundtrack i també Impala t'ha inclòs entre les 100 artistes europees a seguir. No sé si això per tu és una pressió o una motivació.
És una motivació, sobretot en la part internacional, perquè com t'he dit al principi, no sé molt bé d'on vinc, i crec que la part de creuar fronteres amb la música és la part que em fa més feliç, i no hi ha res que m'agradi més que poder viatjar per poder compartir el que escric al meu llit, sola, a casa, on sigui.
Com has dit, estàs a Brussel·les. Tens la sensació que hi ha més oportunitats aquí que no des de Barcelona per un artista independent?
Et diria, cantant en anglès, i sent una persona que se sent una mica, en aquest sentit podríem dir europea, crec que sí. Crec que he trobat un públic més obert, o potser s'esperava sempre a Barcelona. Crec que també hi ha una qüestió geogràfica, que a l'estar en una península, no?, a la que vols fer una gira europea, doncs és una mica més complicat. Brussel·les està en un centre molt estratègic, on agafes un tren i en una hora estàs a París, en 2 hores estàs a Londres i en 1 hora estàs a Amsterdam, i crec que això, quan ets músic i sobretot quan estàs començant, jo crec que quan ets músic doncs més conegut i ja portes més anys fent el que fas, ja pots potser viure una mica on sigui, però sobretot quan ets emergent crec que és important estar en un punt geogràficament estratègic per poder moure't més fàcilment. I en aquest cas sí que ho he vist.
En tot cas, ara tornes a tocar a prop de casa, vens a Catalunya. Té un significat especial per tu poder doncs oferir aquest concert, com hem dit, a Castellà del Vallès aquest divendres?
Moltíssim, és molt especial. Crec que és el més especial per mi, és tornar a Catalunya per poder tocar. És una sensació molt especial, no sé molt bé com explicar-la, però sempre que agafo el vol o el cotxe i vinc i estic molt contenta, realment.
I no només ho fas a Catalunya, sinó que també ho fas amb el Fem Festival, com hem dit al principi, aquest festival doncs, que intenta posar en valor o fer més visibles doncs, tot aquest talent femení que tenim al nostre país. Com ho veus, això?
Ho veig molt important i molt agraïda del que esteu fent. És aquesta vegada vinc amb una artista, una noia que es diu Marjolaine, que ve de Brussel·les també. I fem un format molt especial perquè és un format amb piano de cua i arpa, i és una mica una manera de veure el disc, és diguéssim la manera més minimalista d'escoltar la meva música, i crec que és en aquests moments on veus l'essència i veus l'esquelet de les cançons i veus que no depens, que per molts instruments que gravis en un estudi, si pots pujar en un escenari i amb una guitarra i una arpa o amb un piano i una arpa interpretar aquelles cançons, hi ha alguna essència allà que no es perd.
Bianca, doncs moltíssimes ganes de sentir-te aquest divendres, el dia 10, no us ho perdeu, és un concert a més gratuït, val molt la pena, als jardins de l'Escola de Música de Torrevelada, uns jardins preciosos, amb moltes ganes doncs, de poder escoltar la veu i els instruments amb la Bianca Estec i també amb la Marjolaine, doncs, que t'acompanya. Bianca, ja falta ben poquet, ens veiem aviat, no?
Sí, ens veiem divendres i moltes gràcies, amb molta il·lusió.
Doncs una abraçada forta i fins ben aviat.
Igualment, fins aviat.
I això és tot el que us havíem d'explicar en aquesta edició de dimecres del Connectats. Baixem la persiana, esperem que refresqui, i demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda.
El Prat Ràdio, 91.6 FM. Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ara agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Ivan Conde. El Prat està en alerta vermella per calor molt intensa. El Servei de Protecció Civil de la Generalitat ha comunicat les zones de Catalunya que estan avui en alerta vermella per calor molt intensa. Pràcticament la meitat del país ho està i el Prat ha entrat en aquesta situació des de les 12 del migdia i sortirà a les 6 de la tarda. Durant la nit també es preveu que la calor sigui intensa a tot el litoral central català. Durant la jornada d'avui és especialment important prendre precaucions, no fer activitat física a l'aire lliure i hidratar-se constantment. AEN ha adjudicat la redacció del Pla Director i de l'Avaluació Ambiental de l'Ampliació de l'Aeroport per 2,68 milions d'euros a la UTE formada per Mott MacDonald Spain i Dom Consultoria. AENA preveu aprovar el pla director a finals de 2029, que podria incloure unes compensacions ambientals d'unes 270 hectàrees.